Ràdio Estel Catalunya sense barreres, una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació ONCE. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els diumenges a les 3 de la tarda, amb la direcció d'Anna Hernández. Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Principat. Cerdanya, 104.4. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, benvinguts a aquesta nova edició de la taula de l'Evangeli, en la que comentarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el cinquè de Pasqua. Som avui als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, amb els nostres tertulians, Maria Carme Valls, Xavier Francino i mossèn Jaume Vila, els qui tot seguit presentarem. Maria Carme Valls és mare de família, professora de religió a primària i alcaldessa de Josa i Tuixén a l'Alt Urgell. Hola, benvinguda de nou.
Hola, bon dia.
Què tal? Bé?
Molt bé.
Xavier Francino també és pare de família i notari a la Seu d'Urgell. Què tal?
Bé, content d'estar altre cop aquí. Em vas convidar la setmana passada,
sí,
i no podíem faltar.
Clar que sí. I mossèn Jaume Vila també repeteix, és rector d'Oliana a l'Urgell i canonge de la catedral de la Seu d'Urgell. Hola, benvingut.
Gràcies, Maria.
Recordem, doncs, als nostres amics i amigues de la taula del Evangeli que Melcio Querol dirigeix el programa, l'Àlex Alsina el produeix, i avui també té cura dels controls. Maria Marín, que els parla, presenta i condueix la taula del Evangeli. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura és del llibre dels Fets dels Apòstols i del capítol 6è.
Per aquells dies anava augmentant el nombre dels creients i els immigrants de llengua grega es queixaven dels nadius perquè a la distribució diària als pobres les seves viudes no eren ateses. Llavors els 12 convocaren una reunió de tots els creients i els digueren:
no estaria bé que nosaltres deixéssim la predicació de la paraula de Déu i ens poséssim a distribuir l'ajuda als pobres. Per això, germans, busqueu entre vosaltres mateixos 7 homes fiats, plens de l'Esperit Sant i de seny, i els encarregarem aquesta feina. Nosaltres continuarem ocupant-nos de la pregària i del ministeri de la paraula.
Tothom trobà bé aquesta proposta i elegiren Esteve, un home ple de fe i de l'Esperit Sant, Felip, Pròcor, Nicànor, Timon, Parmenàs i Nicolau, un antioca convertit al judaïsme. El presentaren als apòstols i aquests, després de pregar, els imposaren les mans. La paraula de Déu s'anava estenent i a Jerusalem creixia molt el nombre dels creients. Fins i tot molts sacerdots acceptaven la fe.
Pels motius que sigui, hi havia discriminació en el si de la comunitat en ajuda als pobres. Es troba la solució amb aquests homes elegits, que ens diu la lectura, que representarien el que avui en diem diaques, tot i que la paraula no hi surt, però seria això, més o menys. Mossèn Jaume, vol començar vostè? Digui. Bé, doncs, Xavier...
Sí, no, jo començo ja. No ho sé si els diaques actuals tenen l'origen en la diaconia d'aquest set.
Potser no. Bé, no és el tema.
No és el tema. Bé, però sí que diria que els conflictes sempre venen pel mateix. Pels diners, pel poder i pel sexe. I en aquest cas venen pels diners. Gent de cultures diferents, els jueus dels helenistes, gent de mentalitat diferent, comencen a queixar-se que les viudes Doncs dels helenistes no eren prou ajudades com les viudes dels jueus i es té de posar pau. Llavors, doncs, elegeixen 7 diaques, que és la Càritas actual. És la Càritas actual. I llavors els apòstols es dediquen més a la pregària i a la pastoral. Però al cap de poc temps els diaques ja fan serveis de pregària de la comunitat i de pastoral. I amb el temps els bisbes es dedicaran més a l'economia que al ministeri de la predicació. I és veritat.
Bueno, jo aquí veig també això que ha dit el mossèn i, clar, augmenta el nombre de creients, augmenta, o sigui, el nombre de persones, no? Llavors s'han d'organitzar. Perquè què fan? Pues en parlen, prenen una decisió i llavors ja entra el que cada una faci segons els dons rebuts. Vull dir, es presenten aquestes persones que veuen les adients per fer aquest servei i llavors... Bueno, els apòstols tenen el do de la paraula i és la feina que fan, no? Però, de totes maneres, aquests apòstols que tenen el do de la paraula i que preguen, també suposo que transmeten el do de l'oració a l'altra gent i es va formant el que hauria de ser o és l'Església actualment, no? Aquí també veig el signe sensible del sacrament, no? Que cada sacrament rebem un do espiritual, no? Rebem l'esperit, però hi ha un signe extern, i aquí veiem la imposició de les mans, com l'aigua en el baptisme, no sé, quan fas catequesis intentes d'explicar aquell sacrament d'una manera visible, no? I aquí veiem, no sé, la imposició de les mans i bueno, al llarg dels segles l'Església pues, ho ha continuat comunicant, no?, als seus fills.
A mi m'agradaria insistir sobre la feina que fa Càritas com a, en aquest moment, jo crec, principal o un dels principals propagandistes i propagadors de la fe, del missatge d'amor i de fraternitat de Jesús. I és cert, els problemes venen pels diners i per això, a l'hora d'escollir-los, diu, plens de l'Esperit Sant i de seny. L'Esperit Sant no n'hi havia prou aquí. Per tant, Càritas està molt posada de peus a terra, molt imbricada en les necessitats, diguem, de caràcter econòmic i en les solucions de caràcter econòmic, que potser ja aleshores es feia evident que amb l'Esperit Sant potser no n'hi havia prou. Aleshores calia de més seny, és a dir, calia una tasca de gestió i d'arribar a tothom. Però en qualsevol cas, en aquest moment, a més de la predicació de la paraula, és essencial la tasca de fraternitat i d'ajuda al pròxim que fa Càritas. Els problemes que ens trobem avui és que ja els tenien aleshores. Els estrangers, els nouvinguts, els immigrants, patien i es queixaven de que no tenien ajuda. La solució davant d'això va ser posem-nos a la feina. Bé, doncs aquesta és la feina que està fent avui en dia entre nosaltres, Càritas, i que fa en altres àmbits, doncs, Mans Unides i tantes altres institucions d'Església que jo crec que estan fent per la propagació de la paraula, com a mínim, diguem, tant com els mossens des de l'Ambó.
Jo, per acabar, no sé si vol parlar Maria Carme, no. Dius,
Sí.
No sé si vol parlar Maria Carme, jo endavant. Diria que no es pot idealitzar la primera comunitat. Els 15 ja són vells, després del concili, Vaticà II, doncs van idealitzar moltes coses per tornar ara allà on érem després del Vaticà II. Què vull dir amb això? Que aquella comunitat del capítol segon és la comunitat del capítol quart i del capítol 6, dels fets dels apòstols, i aquella comunitat tan pacífica i que tot anava bé, també té els seus problemes com problemes tenen les nostres comunitats.
El salm responsorial d'aquest diumenge 5è de Pasqua, que és el número 32, té per resposta que el vostre amor, Senyor, no es deixi mai. Aquesta és l'esperança que posem en vós. És un salm de lloança i de confiança en aquest Déu que guia la comunitat. Tenim nosaltres aquesta confiança en aquest Déu que veritablement està a prop nostre? Quina impressió tenen pel que viuen a les comunitats, a les llocs on pertanyen vostès com a comunitat cristiana? Maria Carme?
No sé, jo el que veig és que és nosaltres que deixem amb el Senyor, no és ell que ens deixa. Ell segur que no em deixarà mai, i això n'estic ben convençuda, no? Passa que quan ens apartem, pues notem aquesta falta, i potser la comunitat cristiana ens hi apartem moltes vegades, no? Ens sembla que no ens cal pregar, ens sembla que no cal, bueno, fer tota la tasca cristiana en el fons, no? Jo crec que és una crida a la pregària i a la veneració a Déu. Quan preguem sempre demanem coses, quan preguem donem gràcies, però també el Senyor, no sé, em dona la impressió que ens està guaitant des del cel i ens està observant, no? I nosaltres posem d'elevar-lo. No sé, a mi és el que em dona a pensar.
Bé, doncs passem ja a la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pere i del capítol segon.
Estimats, acosteu-vos al Senyor, que és la pedra viva. Els homes l'havien rebutjada, però als ulls de Déu és escollida de gran valor. També vosaltres, com pedres vives, deixeu que Déu faci de vosaltres un temple espiritual, un sacerdoci sant, que oferirà víctimes espirituals acceptables a Déu per Jesucrist. Per això diu l'Escriptura, jo poso a Sió una pedra angular de gran valor, escollida. El qui creu no quedarà defraudat. És de gran valor per a vosaltres, els qui heu cregut. Però als qui no creuen, la pedra que rebutjaven els constructors ara corona l'edifici i s'ha convertit en pedra d'ensopec, en roc que fa caure. Ensopeguen quan no fan cas de la predicació. Sempre n'hi haurà que no en fan cas. Però vosaltres sou un poble escollit, un reialme sacerdotal, una nació sagrada, la possessió personal de Déu, perquè proclameu la lloança d'aquell que us ha cridat del país de tenebres a la seva llum admirable.
Es diu la lectura que els batejats som un poble escollit, un reialme sacerdotal, una nació sagrada, la possessió personal de Déu. Són paraules molt grosses, eh? Ens ho creiem, això? En tenim consciència en la nostra vida quotidiana, quan treballem, quan estem amb la família, quan estem amb els amics, quan ens movem, en definitiva, enmig d'aquest món en el que som? Què creuen vostès?
Jo no diria una cosa abans que tot això. Diria, els pares són conscients quan demanen el baptisme de tot això.
Vostè, que és rector d'una parròquia, què creu?
Que no.
Que no.
La gran majoria, que no. I carreguen lloses pesades sobre les espatlles dels fills.
Malament. Bé, doncs què, vinga, sortim...
No ho sé si tu, Javier, estàs d'acord, però...
Sí, va haver amb l'època de la transició, en què es va acceptar per primer cop el matrimoni civil, es trobaven els jutges que els anaven a demanar la comunió per lo civil
i el
bateig per lo civil.
Sí. Eh? Sí, sí, sí.
Aleshores, sí, hi ha la tentació o hi ha l'opció de considerar que és una cerimònia purament mundana, una cerimònia civil de, bueno, pues de presentació del fill en societat, que en certa forma... Pues és freqüent, o pot ser freqüent, que s'hagi convertit en això. Però en qualsevol cas, la condició de cristià ha de ser el centre de la nostra existència, ha de ser un... no sé si el paràmetre de valoració i de comparació de les nostres actituds, de les nostres activitats, de la nostra mateixa existència, si allò que som, allò que fem, concorde amb el missatge de Jesús, amb l'amor al proïsme, amb la predicació de la paraula. Hi ha molta gent que va pel carrer amb la camiseta del Barça. Per tant, ells ho proclamen com algo que és important en la seva vida, en la seva existència, en la seva presència. No és més important el ser cristià? I ho fem? De quina manera ho fem? De presentar-nos com a cristians com algo que a nosaltres ens identifica, que forma part de la nostra intimitat. Penso que és important el tenir-ho present i actuar amb coherència.
Clar, però no fent obres majestuoses, tant de bo que les féssim, però sinó en les coses senzilles de cada dia. Veritablement, ens ho hem plantejat.
Bueno, hi haurà qui podrà fer coses molt majestuoses i qui tindrà grans aptituds, però és que no és necessari.
Començar per les petites, clar.
Cadascun, d'acord amb les seves possibilitats, amb les seves aptituds, amb les seves habilitats, i, pues, si és necessari, amb la màxima humilitat, no de dir jo faig, sinó, bé, per part meva, jo intento fer. Jo em fixo com a objectiu. Després, te'n surts, no te'n surts, l'espíritu està presto, però la carn és dèbil. Bé, no sempre te'n surts, però, si més no, és el teu camí, és on t'adreces, i arribaràs fent més o menys torteres, i arribaràs més o menys d'hora, però, per lo menos, saps que és el teu objectiu, que és el teu camí, que és la teva porta, com ens deia Jesús la setmana passada.
I jo encara hi afegiria que estic totalment d'acord amb tu, que a molts pastors de l'Església, a molts i de totes les nacionalitats, tribus i llengües, a vegades se'ls ha valorat més per les grans construccions materials que han fet. Ha fet això. Ha aixecat aquesta catedral. Després de tants anys l'han pogut dedicar. Està bé parada en altres pontificats. Han restaurat tantes esglésies, que tot això s'ha de fer. Però moltes vegades han desatès les pedres vives.
Bé, jo amb això, en quant a el que abans has dit del sagrament, de que la gent anava a demanar el sagrament i sabia el que demanava o no sabia, jo penso que és un punt important quan a l'Església s'ha de donar un sagrament, comencem ja pel baptisme, no? Es va demanar el sagrament i jo penso que s'ha de fer una parada i potser la gent sap què va demanar o moltes vegades no, i per què no ens parem i fem, intentem de fer, suposo que es fa, no? Però una mica formació i atenció a el que es va fer, pregària, entrada a l'Església, no sé, aprofitar aquests moments per anar rascant, no?, a la gent que puguin aprofundir en el que realment és un sacrament. Tant és el baptisme com la comunió. Sí que la comunió, per exemple, es fa la preparació als nens i els pares van a buscar i sí, es fa un dia una trobada, però es va començar anys enrere, no?, la catequesis familiar. Costa molt, vull dir, costa molt que la gent s'impliqui, que la gent...
És que negar un sacrament, aviam, sí que és veritat que dius, aviam, no tenen la preparació, no tenen la voluntat, no tenen, diguem, no són conscients. I la feina de l'Esperit Sant? Sí. Que no, aviam, és que potser l'Esperit Sant... Bé, i farà el que no podem fer nosaltres. Potser la feina de l'Esperit Sant nosaltres no la veiem. A mi negar un sacrament... aviam, ara últimament està sobre la taula, negar el sacrament de la comunió als divorciats. No sé, per què? Estan en pecat? Escolta, a mi, qui no està en pecat? El que passa és que aquestes potser ho estan públicament i altres els fem més d'amagat. Qui podria anar a combregar? Qui és el que té nassos de dir? Jo? A veure... Qui estigui lliure de culpa que tiri la primera pedra, i diu, van començar a marxar tots, començant pels més vells.
Continuem endavant.
Ja està tallat.
No, ara passem a l'Evangeli. Què vol dir, alguna cosa? Digui.
No.
Digui.
No, perquè després vostè es queixa que li donem massa temps. Segueixi el nom de l'Evangeli.
Doncs vinga, sí, un Evangeli que és de Sant Joan i del capítol 14.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles:
que els vostres cors s'asserenin. Confieu en Déu, confieu també en mi. A casa del meu pare hi ha lloc per a tots. Si no n'hi hagués, us podria dir que vaig a preparar-vos estada, i quan hauré anat a preparar-vos-la, tornaré i us prendré a casa meva, perquè també vosaltres visqueu allà on jo estic, i ja sabeu quin camí porta allà on jo vaig.
Tomàs li diu:
Senyor, si ni tan sols sabem on aneu, com podem saber quin camí hi porta?
Jesús li diu:
Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no hi va per mi. Si m'heu conegut a mi, heu de conèixer igualment el meu Pare. Des d'ara ja el coneixeu i ja l'heu vist.
Li diu Felip:
Senyor, mostreu-nos el Pare i no ens cal res més.
Jesús li diu:
Felip, fa tant de temps que estic amb vosaltres i encara no em coneixes. Qui em veu a mi, veu el Pare. Com pots dir que us mostri el Pare? No creus que jo estic en el Pare i el Pare està en mi? Les paraules que jo us dic no venen de mi mateix. És el Pare qui està en mi, fa les meves obres. Creieu-me, jo estic en el Pare i el Pare està en mi. Si no creieu per aquestes obres, us ho dic amb tota veritat. Qui creu en mi també farà les obres que jo faig, i fins en farà de més grans, perquè jo me'n vaig al Pare.
Una escena que cal situar en el discurs de comiat de Jesús als seus deixebles. Jesús els revela quelcom sobre la seva relació amb el Pare. I també en el fragment veiem que l'afirmació central és: jo sóc el camí, la veritat i la vida, que diu Jesús. Doncs què? Què hi aportaríem a la lectura?
A mi em consola el despiste que portaven els apòstols. Aleshores, a vegades...
Quan... Més que nosaltres.
Sí, bueno, no ho sé.
No sabíem de què anava la pel·lícula.
El nostre, si més no el meu, a vegades és important. I aleshores penses, bueno, ells que el tenien allà, que el tocaven, perquè sovint nosaltres ens excusem dient, bueno, és que els apòstols ho tenien molt fàcil perquè el tenien allí, i aleshores van veure els grans miracles i el podien tocar, i aleshores se sentien més directament interpel·lats. I nosaltres, doncs, escolta'm, és una cosa que t'han dit, que t'has de creure. Però, bueno, en definitiva, aquesta perplexitat davant del misteri la tenien ells i la tenim nosaltres. Aleshores et consola el pensar, bueno, no ets sol, no ets únic, i en últim terme, jo sóc el camí, la veritat i la vida. És a dir, la resposta sempre és a Jesús, la resposta sempre és a l'Evangeli. No es pot llegir l'Evangeli i no treure'n res. Sempre que llegeixes un passatge de l'Evangeli escollit a l'atzar o d'una manera sistemàtica, sempre en treus alguna cosa que t'oriente, que et dona esperança, que et dona camí, que t'obre vies. Les grans obres, escolta'm, cadascú se les sap quines són les grans obres, però més gran obra que crear un entorn en la mesura del nostre abast que sigui més humà, que dins del que tu et mous, que hi hagi un ambient més humà, més cristià, més caritatiu. És una tasca ingent, és una tasca immensa, i alhora a l'abast de tothom. Per tant, clar, aquí dius, faran les obres que faig jo i més grans. Bé, no ho sé, doncs sí que hi haurà algú que tindrà la possibilitat o l'esperança de fer grans miracles i aquestes coses. No, és que el miracle és convertir-te, i el miracle és convertir a l'altre.
Jo el que diria, que és clar, llegim això ara. Però tot això va ser escrit a post, és a dir, quan Jesús no hi era i quan ja havia passat tot. Ho haguessin escrit abans d'aquesta manera? Jo sempre m'ho pregunto, això. Que hi ha un gran fil històric aquí, sense cap mena de dubte. Que hi ha un gran transfons històric, sense cap mena de dubte. No és invenció de l'autor dels Fets dels Apòstols, ni de la carta de Sant Pere, ni de l'Evangeli de Sant Joan. Però, esclar, ja havia passat tot. I llavors ho veien amb uns ulls nous.
Bueno, quan et diuen una cosa o saps que has de fer una cosa, quan te la diuen, potser en aquell moment no reacciones. Quan,
però això tot és
quan
escrit,
llavors,
és escrit posterior.
Quan llavors ho penses, o, potser però és el cas,
és
així,
posteriorment als fets,
I amb això no aneu, ja. Ho sent.
Què vol dir, vostè?
Que tenen molta... Molts avantatges, clar. No hagueren escrit abans de rebre l'Esperit Sant i abans de la resurrecció de Jesús, com escriuen ara. Ui, tant, això no estic convençudíssim. Que hi ha un gran fons històric, no ho he negat mai, i més del quin ens pensem. Però han passat els fets importants, eh? Jesús ha mort i ha ressuscitat i han rebut l'Esperit Sant i els ha enviat a fer deixebles. I recapitulen i pensen i tornen a pensar quan s'escriu l'Evangeli de Sant Joan a finals del segle I. Jesús fa molts dies que ha marxat, eh? I el seu esperit, com el tenim ara. Si no l'Església ja faria dies que ni se'n parlaria. I el seu esperit present, com la lloca d'uns cobles pollets. Però pensem-ho tot això. El primer escrit del Nou Testament, carta primera als Corintis i segona, l'any 50.
Bueno, potser també en tenim sort, perquè també t'orienten, és a dir, ells en aquell moment ja no comptaven, tenien clar que Jesús no era un salvador terrenal, diguem, no era un alliberador del poble d'Israel com a estirp o com a nació.
No ho sé, si a vegades no ho pensaven, però que un a la dreta i l'altre a l'esquerra. No sabeu el que demaneu. Xavier, present això, la mare dels fills dels Zebedeu. Un a la dreta i l'altre a l'esquerra. L'un ministre, ministre de la guerra i l'altre ministre de...
Si haguessin escrit quan Jesús vivia, tenien encara la percepció aquesta. Temps després ja no, temps després ja ho veien ells, el que havia passat, i han reflexionat.
Ho veuen a post.
I això ho veuen a post, però clar, sort d'això que van escriure aleshores i no van escriure
mentrestant. Ja és molt elaborat, ja és l'experiència.
I encara i així...
És més creïble.
Encara i així ens arriba la seva perplexitat, la seva incomprensió. Mostra'ns el pare. No, és que no, el pare sóc jo i jo sóc el pare i tot és un, és el missatge és el mateix, la paraula és la mateixa, d'acord?
Però és que hi ha gent, tu ho saps molt bé, que es pensen que Jesús anava fent i allà hi havia l'amanuense i anava escrivint tal dia això, tal dia dit això, a tal lloc ha dit això, no.
Bé.
Això em fa... I barrino molt amb això, eh?
Bueno, en resum, Jesús ens mostra el camí i amb la seva vida que anteriorment ja l'ha feta, llavors aquí ens ho diuen, no? Ens ho recalquen. Jesús ens mostra el camí...
Però tenim de donar raó de la nostra esperança, eh?
Ja, però, bueno, també sabem...
No podem tenir la fe del carboner, eh?
Sí, però ara el mossèn se'ns està adelantant el diumenge que ve, eh?
Clar.
Potser que haurem de tornar el diumenge que ve per parlar-ne d'això, eh?
Doncs, mossèn, vol venir el diumenge que ve?
Si m'ho dius, Maria, allò que em demanis, i si puc venir amb el Xavier...
Tots tres, val? Vostè,
i la Mari Carmen?
Vostè, si no té compromisos amb l'alcaldia, podria venir també.
Sí, vindrem a sacar, com diuen els aragonesos, les espases.
No sé si els oients són conscients de lo persuasiva que pot ser la Maria quan te demana una cosa.
Sí. No, no, però no em descobreixi.
És que fa molts anys que ens coneixem.
Ai, que bé. Bé, doncs aquesta sintonia de fons que ens ha posat el nostre tècnic de control, l'Àlex Alsina, avui, vol dir que ja hem arribat al final del nostre programa comentant la litúrgia d'aquest diumenge, 5è de Pasqua, unes lectures molt riques, uns comentaris molt, molt agosarats, molt, molt rics també, i en definitiva hi ha hagut tertúlia, conversa, diàleg, que és el que importa, el que als oients també els agrada. Nosaltres ara no, només ens resta donar gràcies als tertulians, Maria Carme Valls, mare de família, professora de religió a primària i alcaldessa de Josa i Tuixén a l'Alt Urgell. Moltes gràcies.
Gràcies.
A Xavier Francino, pare de família i notari a la Seu d'Urgell. Gràcies també. Eh?
Fins la setmana diumenge. Que ve, si Déu vol.
Sí. I mossèn Jaume Vila, rector d'Oliana a l'Urgell i canonge de la catedral de la Seu d'Urgell. També moltes gràcies, mossèn Jaume.
I fins diumenge.
Fins diumenge, si Déu vol. També a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, moltíssimes gràcies pels comentaris que ens fan arribar sobre el programa i poden continuar fent-ho si ho desitgen a la nostra adreça taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Els esperem la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.